saltar, vull dir que al final els diners hi van allà i tot passa per uns caixers. Jo crec, una de les vegades que vam parlar d'aquesta qüestió, aquell programa, jo ho vaig explicar, és a dir, jo m'he trobat havent de pagar el famós aquest impost del CO2, sí, que es tramita a través de l'Agència Tributària, no?, de Catalunya, que t'arriba el certificat, que els caixers automàtics poden fer-ho tot i són molt intuïtius per les coses que està preparat el menú fàcil. És a dir, jo, per pagar allò, va passar-me el mateix que un senyor gran, o una senyora gran, eh? Va. Jo vaig anar i vaig dir, he de pagar això. I em van dir, el caixer automàtic. Vaig ser incapaç de trobar on estava el pagament d'aquest, perquè, clar, un impost normal, que és habitual, el caixer ja té la com es diu això, la preselecció automàtica, no?, de trànsit. Cliques i ja està. Aquest no hi era. Vaig haver de demanar-li a la persona de l'oficina que vingués. Bueno, vam estar allà estona i estona, jo, la persona de l'oficina, que era incapaç de trobar on s'havia de pagar aquell impost. Al final ho vam fer, eh? Però clar, vaig pensar, doncs imagina't, si jo no he pogut, i més o menys estic digitalitzat, a la persona de l'oficina li ha costat, imagina't a un conductor, que n'hi ha de 65 o 70 anys, que li va arribar la carteta, va arribar allà, i li diuen, faci-ho vostè el caixer automàtic. Bueno, clar, almenys el mal d'home és que, bueno, que això és que em supera, però completament.
I veure que supera
per pagar
una multa,
a la pròpia persona. No?
Per pagar una multa vaig fer una cua i al final em van haver de venir a ajudar perquè era incapaç de fer-ho. Doncs clar, nosaltres que estem més avançats amb aquest tipus de tecnologia, ens passa això, doncs una persona gran, doncs clar, aquí venen els problemes.
Sí. Ara, Josep Maria, aquí a Madrid, aquesta és una qüestió que, ostres, se la va agafar pit el govern espanyol, que va veure fins i tot aquelles imatges de la ministra Calviño fent veure que per casualitat entrava i sortia. Allò em va semblar molt gros, eh? Fent veure que per casualitat passava per la porta del ministeri al moment en què el com es diu, el Carlos San Juan, no es diu, el metge jubilat, portava les signatures, sí, diguem-ne, sí, allà, no? I va anar la ministra, sí, sí, mentre els, sí, mitjans parlaven amb ell, diguem-ne, vull dir que allò s'ha, sí, s'ha, sí, fet gros, diguem-ne, eh? Per, suposo que d'aquí una mica venia el missatge de la Isabel Pons dient que, bueno, sí, que l'acord s'ha fet servir per rentar una mica la imatge de tot plegat, eh?
Sí, sí, jo de totes maneres la Nadia Calviño la conec i vaig conèixer el seu pare, que va ser director general de Ràdio Televisió Espanyola als anys 80, i bueno, jo crec que, a veure, aquell dia podia haver entrat per la porta falsa al ministeri, però sí que va ser casual que arribés en aquell moment. El que podia haver fet és entrar i no fer cas del que va veure, però suposo que el que va valorar és, ostres, si ara jo passo per aquí i veuen que estic evitant parlar amb aquest iaio, a sobre encara no, em criticaran.
No ho deia com un retret, diguem-ne, passa que és veritat
no.
La escenificació del moment, diguem-ne, podia ser més natural, sí, deixem-ho així, diguem-ne, és a dir, escolta, m'ho he vist i l'he vingut a saludar, no passa res, diguem-ne, no?
No, però Pol, t'ho explico perquè coneixent a la persona no crec que fos oportunisme. El que, en tot cas, si va ser, és aprofitar, sí, l'ocasió per mostrar sensibilitat, però jo estic segur que era sincera perquè és veritat que els hi ha posat les piles al sector. És a dir, jo crec que, a veure, podem pensar, sí, per sensibilitat i per necessitat política. També, òbviament, perquè no es pot girar esquena a un sector de població tan important com la gent que ha superat els, posem, 60-65 anys. Són molts vots que hi ha en aquesta bossa, no? Per tant, interès polític, òbviament. Però jo, mira, aniré per un altre cantó. Jo crec dos coses. Un, els efectes de la pandèmia. És a dir, amb l'excusa de la seguretat a tota mena de centres, és a dir, també passa amb l'administració pública. És molt difícil que et rebin avui dia enlloc. Tot el que es pugui solucionar a distància, encara que no se solucioni, doncs s'intenta a distància. Hi ha molts llocs on només hi pots anar si t'han citat prèviament, si tens una cita prèvia. I controlat el temps, és a dir, si després resulta que hi ha una cua perquè han citat a la gent amb un quart d'hora de diferència i tu necessites 20 minuts en lloc d'un quart d'hora, ja et comencen a mirar malament. I després, respecte al sector i el seu comportament, respecte doncs, a la pèrdua de llocs de treball, per exemple, a la banca. Mira, una notícia datada l'11 d'octubre del 21, per tant, no fa tants mesos, el diari El Economista, especialitzat doncs en la matèria. I començava així. La gran banca española cerrará los 9 primeros meses del año con unas ganancias de 14.640 millones de euros, según el consenso del mercado Bloomberg, superando en un 40% los beneficios de 2019, año pre-COVID. carai, amb aquests beneficis i perdent llocs de treball, que vol dir, a més, perdre llocs de treball al sector, vol dir treure persones que puguin atendre persones. Per tant, el dit acusador a la banca, jo, en fi, l'aixeco amb més vigor que el dit acusador sobre els polítics en aquesta matèria.
Joan. Completament d'acord amb el que deia en Josep Maria i també la Sílvia, i constatar només una cosa, que és que la banca no hauria fet res sense la recollida de 700.000 firmes. Hauria continuat amb el mateix tracte, excloent a la gent gran, que ha estat la principal víctima d'aquest procés de digitalització i d'atenció minvant a les oficines. I llavors, si ho contrastes, com ara feia en Josep Maria, amb les dades de beneficis, doncs van... és un clamor.
Doncs aquí hi ha com a mínim aquest acord. Deia l'Isabel Pons, clarament és només un principi, queda molt lluny de tot el que s'ha de fer, però com a mínim existeix aquest primer pas, aquest canvi i aquest compromís, no només de reparar els caixers automàtics, de que estiguin funcionant, sinó que sempre hi hagi una persona disponible per ajudar les persones grans a utilitzar aquest caixer si realment l'operació s'ha de poder fer a través del caixer automàtic, aquesta ampliació de l'horari d'atenció presencial des de les 9 del matí fins a les 2, de manera interrompuda, de manera que la gent gran pugui anar al banc quan ho creguin pertinent i fer la gestió que creguin necessària en aquell moment i que els atengui una persona i no només la màquina, més enllà que hi hagi encara pendent de resoldre aquesta altra qüestió, i ho plantejarà també la Isabel Pons, que és que si no a tots els municipis, que segurament seria exagerat, sí que a tots els municipis d'una certa envergadura i allà on es pugui unificar, diguem-ne, des d'un punt de vista de proximitat geogràfica, la necessitat de tots els veïns de Catalunya de disposar d'un caixer automàtic sense la necessitat d'haver de fer 40 o 45 quilòmetres de carretera per treure 20 euros, que evidentment en traurien més, perquè ja que fas tota aquesta distància, doncs en treus més. Però tampoc té gaire sentit, a aquestes altures del segle XXI, haver d'anar amb la cartera farcida de bitllets senzillament perquè el caixer et queda lluny de casa. Vull dir que al final també ho hauríem de començar a plantejar. A veure, quan hem començat la tertúlia, deia el Josep Maria, la gent ara surt al carrer per manifestar-se, fins i tot contra els propis, a referència a aquesta manifestació de diumenge, a les portes de la seu del Partit Popular, dient-li a Casado que qui en realitat volien al capdavant del partit era Ayuso, o que qui el representava era Ayuso, perquè ara sembla que al capdavant del partit Ayuso no hi serà. I totes les mirades comencen a mirar a Feijó, que sembla que sí, que el 2018 no s'hi va veure, fent el pas per intentar liderar el partit, i ara sí. Clar, pregunta fàcil, Joan, és i ara què, Casado? A veure, en quin punt tenim el senyor Casado? I tota la tarda reunit, bona part del matí, 9 hores, 10 hores de reunió van estar... tot està igual, però res és el mateix, diguem-ne.
Sí, no? Exacte. Mira, jo t'ho resumiré amb el titular que hem fet servir al Nació Digital. Funeral en diferit. I jo crec que som aquí. A mi em sembla que l'aliança de barons territorials amb Ayuso és el final de Casado. Que les sortides que pugui emprendre són solucions a la desesperada. Que l'últim intent és convocar una junta directiva nacional pensant que té prou suports orgànics dins del partit i per la naturalesa de l'òrgan, que és el principal entre congressos, que li permeti trobar aquestes aliances que ara mateix no té per dalt. Però em sembla que aquest paraigües que han conformat des d'Andalusia, Castella i Lleó, passant per Galícia i especialment a Madrid, és la defunció de Casado. Hem de trobar-hi la data, si això serà en forma de congrés extraordinari, si serà fins al juliol, si hi haurà una transició, si directament ja hi haurà una gestora, però a mi em sembla que amb els suports polítics minvants que té, Casado té un recorregut molt limitat, és evident que ens podem equivocar, però tots els indicadors per fer l'anàlisi ens porten aquí. Jo crec que Casado, a banda de la gestió interna, que podem ara trobar-hi moltes explicacions, a banda d'això ha seguit una línia política erràtica en què no sabia si virava cap al centre o representava la dreta més dura per anul·lar Vox, i en el recorregut d'aquesta gestió erràtica i la pèrdua de suports dels poders del partit l'han conduït on és ara.
Sílvia.
I jo a tot això que ha dit el Joan volia afegir també, i això el Brunet ho sap molt bé, és la campanya mediàtica que té el Casado contra Madrid.
Correcte.
que no és menor. És a dir, quan un diari obre a tota castanya demanant la dimissió d'un polític, ja pots imaginar com està la situació dins del partit i fora del partit, perquè ho té tot en contra. És a dir, està sentenciat des del divendres. Problema que, com deien molts barons,
no se n'assabenta, diguem-ne.
Jo entenc que és una fugida cap endavant. Intenta guanyar temps i, a la desesperada, intenta recabar una sèrie de suports que no en té, perquè s'està reunint amb líders territorials, però de províncies, és a dir, amb Almeria, crec que estava també amb diferent gent, però aquesta gent no li donarà el que ell necessita. És a dir, al final, qui té la clau són els grans líders del partit i també els expresidents. I en aquesta jugada contra Casado també han jugat Mariano Rajoy i Aznar, que s'han posicionat a favor d'Ayuso. I d'acabar també amb aquesta sagnia, perquè ja sabeu que una divisió a dins d'un partit el que provoca és una centrifugació de vots que, en aquest cas, van cap a Vox. El més fort de tot això és que l'Abascal, sense fer res, sense fer cap mena d'oposició, sense fer cap mena de campanya a Castella i Lleó,
sense ni tan sols fer declaracions, fixa't que
exacte,
no necessiten ni aparèixer, diguem-ne.
No, està aconseguint una sèrie de suports i això el que li acaba beneficiant és a Vox. Tant és així que el propi Sánchez ahir va advertir. Mm-hmm. I ja li va bé, durant una temporada, que el Casado estigui una mica paralitzat i que no li doni la murga, com li ha donat fins ara. Però, clar, és que necessita també una oposició que sigui estable.
És que a Sánchez li va bé un Partit Popular dèbil, però no un Partit Popular extra dèbil, en què el gran beneficiat sigui l'extrema dreta.
Exacte. Ja li anava bé amb el Casado, però clar, la situació en la que està el Partit Popular no dona estabilitat ni a la política espanyola, ni al govern, ni enlloc.
La percepció aquí a Madrid, Josep Maria, és que Casado ja el tenim amortitzat?
Sí, que és molt difícil que es torni a aixecar. No, levántate Lázaro, levántate Pablo, serà molt difícil, i a més, de moment no li està dient ningú que s'aixequi. Per tant, jo crec que la posició de la premsa precisament més propera al Partit Popular és una mica com quan un entrenador del Barça no para de perdre partits i és la premsa més barcelonista la que demana un canvi, no? Per tant, hi pot haver interessos, com sempre, no? A darrere dels mitjans hi pot haver altra mena d'interessos. Però en aquest cas jo et diria que el més explícit és el fet de que és molt difícil de justificar tot el que va fer i, sobretot, la tremenda ingenuïtat. És a dir, tant abans com després de conèixer que hi havia hagut aquesta tasca d'espionatge, no? Primer, posar-la en marxa. Segon, ser ell el que es reunís amb Ayuso ja en mesos precedents al Nadal, no? Des d'octubre que això es remena. Pensa que jo he vist molts aconteixements a la política on un polític important ha volgut venjar-se d'algú, però el que no fa és agafar ell el punyal, el ganivet. És a dir, fa que siguin altres els que vagin, no?, a buscar-lo a la nit. Ja l'encàrrec de, o sigui, ell reunir-se amb Ayuso per dir-li tengo aquí esta carpeta contra ti i si no renuncias a dirigir el PP de Madrid esta carpeta la manejaré, pues això ja és una ingenuïtat tremenda. A més, respecte de l'Ayuso i respecte de qui l'assessora per tot, que és Miguel Ángel Rodríguez, que si, en fi, amb algú no et pots jugar als quartos, és amb una persona com aquest home, que té molta experiència i que, si li parlen de clavegueres, per la seva pròpia experiència de molts anys, sap on estan les clavegueres, no? I el fet és que la informació va acabar arribant a l'Ayuso. I després la ingenuïtat a posteriori, perquè, clar, un cop que esclata, es torna a reunir amb ella per dir-li, no, l'expediente lo podemos archivar. Però escolta, si ja tens un clamor al carrer i ara vols arribar a un pacte amb ella que és la que, en definitiva, li ha interessat que això se sàpigui ara, o us penseu que són casuals, les dates? Acaben les eleccions a Castilla i León i és quan esclata tot. Home, si la, jo estic segur que la data també va ser escollida. Per tant, per què la reacció del Feijó? El Feijó reacciona des del primer moment i el truca i en fi, i segurament li va dir que t'has venut l'enteniment. I des del primer moment el Feijó jo crec que no ho fa per ambició personal, sinó perquè es veu que s'està enfonsant el partit, que es pot, en fi, que pot, aquesta crisi pot portar el Partit Popular a trontollar d'una manera tremenda, i no només per la competència de Vox. És a dir, ja posats a fer política ficció, és que igual aconsegueixen ressuscitar Ciudadanos. És a dir, hi ha molta gent que vota PP i que amb aquesta situació, si s'allarga, no sabrà què fer amb el vot a la mà quan li toqui votar. Per tant, jo crec que, en fi, que és molt difícil que aquest home es pugui recuperar, per molt que la seva primera intenció, i ho entenc, és una persona jove que tenia totes les ambicions, que jo sé que amb les trobades personals amb el Sánchez li deia, no, pues que a ti ja te tocarà quan tu llegues. O sigui, jo crec que ell s'ho va creure, que podria ser president del govern algun dia. Clar, renunciar a aquest somni, que segurament per ell ho ha sigut, que justifica tota la dedicació a la política, però clar, a mi tampoc, en el fons no m'estranya, perquè mira, i perdona que m'allargo, però ell va ser escollit el juliol del 19, si no m'equivoco.
Sí.
Pocs mesos abans, jo vaig tenir ocasió de parlar amb ell a la festa del 2 de maio, que és la festa de la Comunitat de Madrid,
comunitat,
no?
de
l'autonomia. Bueno, fan una recepció, tal, allà a la Puerta del Sol, la seu de la comunitat, la seu, diguéssim, més emblemàtica. I aquest home, el que em deia és que tota la seva il·lusió era ser candidat a l'alcaldia de Madrid. Bueno, un home que volia ser alcalde com a gran ambició, al cap d'uns mesos, i gràcies a que hi ha dos dirigents del PP que s'estan matant entre elles, no? Com era Soraya i la que és ministra de Defensa. Sí, doncs com ell obre la tercera via, és l'escollit, no? Però ha demostrat una immaduresa tremenda amb aquest assumpte, no? Amb una falta d'habilitat i una ambició mal conduïda i uns assessors, clar. Carromero, que és l'home que ha dimitit a l'Ajuntament de Madrid, aquest noi va ser protagonista de molts incidents. Ja va tenir un expedient obert al PP per un
trasbals
de militants i tal, que ja va crear problemes en diversos àmbits. I és la mateixa persona, recordareu, que inclús va estar a la presó a Cuba.
Sí, sí.
Va estar a la presó perquè, bueno, doncs va tenir un accident de tràfic on hi havia altres qüestions al darrere d'aquell accident de tràfic, no? I clar, a Cuba, gent que vagi d'un altre país a alentar l'oposició, doncs la tenen sota vigilància. S'ha ficat amb tants lius aquest home que nombrar-lo assessor per un lloc, per una activitat principal, ja és una altra ingenuïtat. Acabo. Jo crec que Feijó serà la solució, primer perquè ell ja amb les primeres reaccions ha posat de manifest que poden comptar-hi, i perquè jo crec que ara pot aparèixer en uns termes... Ell el 19 ja va haver molta gent que li va demanar que es presentés, però ell clarament primer anava dient que, i a mi m'ho va dir també una vegada, que en mi vida particular, jo lo tengo muy bien montado todo en Galicia, i és veritat, és indiscutible Galícia, no? Majoria absoluta i no hi ha qui el tregui, no? Per tant, ell se sent molt, molt bé allà, i la seva vida familiar, a més, doncs l'ha pogut organitzar molt bé en els darrers temps i estava molt content vitalment. Per tant, no volia donar el pas, i no volia donar el pas per trencar-se la cara amb la Cospedal, amb la Soraya i després amb aquest home, amb en Pablo Casado, no? No va voler. Ara, en canvi, si tothom li demana, serà molt difícil que digui que no. I et diré una altra cosa. El govern, efectivament, tal com dèieu, no? Sílvia i Joan, està molt content. I per què està molt content? Entre altres coses perquè pensa que davant tindrà un líder de l'oposició amb el que es podrà parlar. I què es podrà parlar? Pues d'entrada, renovar el poder judicial i canviar també els nomenaments que falten al Tribunal Constitucional el juny d'aquest any, que serà molt important perquè el govern tindrà diguéssim, els beneficis de comptar amb una majoria progressista al Tribunal Constitucional. Això què vol dir? Que ja no podrà tornar a haver una sentència com la de l'estat d'alarma.
Que això ja s'ha acabat. Tot això, Josep Maria, va d'arribar a partir d'aquest relleu i clar, primer, diguem, haurem de viure, per exemple, ara ho estava mirant, demà, si no m'equivoco, hi ha ple al Congrés dels Diputats. Des de fa setmanes no, perquè com que el mes de gener és inhàbil pel Congrés, doncs hem estat moltes setmanes sense que hi hagués. Però abans del mes de gener i des de que es va reprendre aquest mes de gener, clar, era el moment, diguem-ne, en què Casado carregava contra Pedro Sánchez, no? I aleshores, a partir d'allà, veies els moments. Jo tinc molt d'interès en veure què passa demà en aquesta sessió de control, en aquesta sessió del Congrés, si el protagonista és Pedro Sánchez o és la resta de grups que li diuen a Casado, diguem-ne, que hagi d'anar al Congrés primer, sabent que a la tarda ja li començarà el ball, diguem-ne, amb tots els barons que abans feia referència al Joan, no? I que allà es començarà a calibrar una mica també la força o no, Joan, que pugui tenir, i l'estat d'ànim i com afronta, diguem-ne, aquesta vida pública d'exercir encara com a persona que està al capdavant del PP en aquest país.
És que el problema és que té moltes dificultats per exercir de líder. És que la situació és tan diabòlica que a mi em sembla que té molt poques sortides i que això ha de... És a dir, en el pitjor dels casos per a Pablo Casado i per al PP, o més ben dit, en el pitjor dels casos per al PP, això serà una agonia fins al mes de juliol. El normal i el lògic és que tot això acabi una mica més ràpid.
Passa que, clar, abans hi pensava, en la imatge de diumenge. Costa molt mobilitzar 4.000 persones. I si tu fas una... Ho dic perquè hi ha gent que diu... Bueno, eren només 4.000 persones, no? Que hi havia davant... És a dir...
Molt preparat, tu, eh?
No, sí.
Pancartes molt preparades.
Sí, no. Tot estava preparat, tot estava dirigit, però aconseguir mobilitzar 4.000 persones o 3.000 persones i escaig per una qüestió que no t'afecta ni la feina, ni la cartera, ni t'hi va el menjar, és mobilitzar la gent pràcticament de zero, i aconseguir posar 3.500 persones o 3.000, és igual, amb unes pancartes allà davant, vol dir que el caldo de base que hi ha és molt fàcil d'encendre, no? Perquè segurament és el gran problema de Casado. Vull dir que ara mateix és que xarxa, és que no té xarxa ni de la militància del partit, diguem-ne.
El problema de Casado sempre ha estat el seu lideratge. És a dir, es va fer un congrés, una convenció, és una convenció que es va fer a València el mes d'octubre, i era precisament per aquest lideratge fer-lo més fort. I no ha servit de res. És que res, perquè en aquell moment la protagonista va ser ja l'Ayuso, que li va discutir aquest lideratge. Es va parlar més de si Ayuso anava o no anava perquè tenia un viatge als Estats Units, que no pas el que es parlaria dins d'aquest congrés. Al final va anar, va fer acte de presència. Però és a dir, és ella la que ha estat marcant els tempos i la que li ha tret aquest lideratge al Casado, que sempre ha tingut aquest problema de que ni ell mateix s'ha cregut on havia arribat i que era el president del partit. I aquest problema és el que li ha portat ara fins a aquesta situació, que no té cap mena de lideratge i que l'Ayuso se l'ha menjat, les coses com siguin.
Com deia en Josep Maria, segurament molt mal assessorat.
Sí, sabeu qui els que estan preocupats que arribi Feijóo són els de Vox, perquè Feijóo és un home amb vocació, és de dretes, però diguéssim, sap que és molt important per arribar, doncs, a determinades responsabilitats, el vot de centre, el vot més moderat. Per tant, en fi, jo suposo que a Castilla i León hi haurà un govern pactat entre PP i Vox, però si Feijóo es fa amb les riendes, jo crec que la direcció del Partit Popular no serà, diguéssim, massa, en fi, inclinada a acords amb Vox. Bueno, ho anirem veient, no? Allà on l'aritmètica obligui, pues obligui, dic, perquè no hi hagi cap altra alternativa, suposo que el PP s'empassarà el que s'hagi d'empassar. Però jo estic segur que si la sortida d'aquesta crisi és un canvi total a la direcció i que es posa en mans del que avui dia és president de Galícia, Vox no ho tindrà tan fàcil com ho hauria pogut tenir amb el propi Casado.
Veurem ja què passa demà i...
Hi ha preocupació.
Mira, és que ja ho he trobat, he entrat aquí a la pàgina web del Congrés, que pots mirar les preguntes. Ah. En la situació que està Pablo Casado, ara mateix, sí, diguem-ne, fent el que està fent per mantenir-se al capdavant del Partit Popular, demà Casado li pregunta a Sánchez si està disposat a cedir amb l'independentisme per mantenir-se a la Moncloa. Aquesta és la pregunta, veurem com la formula, eh? Vull dir, està redactada com està redactada i a veure què fa, eh? Però Casado li pregunta a Sánchez si està disposat a fer el que calgui, per entendre'ns, cedir amb l'independentisme, per mantenir-se a la Moncloa. I el Teodoro García Gea també li farà una pregunta. La Yolanda diu en aquest cas sobre els drets dels autònoms. Per tant, ja tenim el dia fet abans d'arribar a la reunió de la tarda, perquè em sembla que serà una jornada complicada per Casado al Congrés, a no ser que decideixi canviar molt la pregunta i estalviar-se determinades expressions que no l'ajudaran gaire, diguem-ne, a tenir un bon dia demà, encara que no sigui capicua. Josep Maria, Joan i Sílvia, va, que vagi molt bé. Una abraçada. Merci a tots tres per...
Gràcies, Pol.
Per ser-hi. Publicitat i continuem.
Ràdio Estel. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
El cardenal Tagle visita Barcelona. El dissabte 5 de març, vine a la conferència diàleg del cardenal Luis Antonio Tagle a l'Auditori Fòrum. Acollir i acompanyar en un món canviant. Com afrontar els reptes actuals en l'educació d'infants i joves des d'una perspectiva cristiana. Inscripcions gratuïtes a esglesiajove.barcelona introduint el codi Joventut. Recorda, el dissabte 5 a 10:45 del matí, conferència del cardenal Tagle a Barcelona. Ràdio Estel, emissora oficial.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport. La Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria, especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Bé de temps i arribarem tard i farem salat. Mercè Raga, bon dia.
Què tal? Bon dia, Pol.
Ben tornada al Vallejo, bon dia.
Molt bon dia.
Què?
Va, posem música, una mica de marxa, mica. Sí? Per aquest dimarts. I ho fem, Pol, amb el grup de punk de Offspring, que es queixaven de com tractava la societat als joves, amb aquest The Kids Are All Right.
Que jo sóc d'Offspring. Ara potser em sembla una mica agressiu, per això et porto una versió acústica, la de High Stack Music.
Bueno, fa més per aquesta hora, no?
Sí.
Que l'original, diguem-ne.
Va, i per escoltar l'última versió que t'oferim avui, Pol, anem fins a Rússia.
Ei, que
amb un parell...
Que no s'enfadi el Biden, vigila. No sé si és un gaire bon dia. A veure, anem cap a Rússia.
Que mira, que amb un parell d'acordions això ho solucionem, eh? És, mira, guaita, la Russian Style Folk Orchestra i en fa aquesta versió.
Pensa que depèn el que triïs, aquí...
Bueno, li estic donant una oportunitat a aquest acordió, eh? Ja t'ho dic ara.
Sí. Veig que t'està agradant, no? Es nota,
mira.
Sent. Ei,
en sèrio?
Mira.
Ets una caixa de sorpreses.
Tens el diarraga, Pol?
No sé, tinc un diarraga. Ucraïnès no el tinc, no? Si trio aquesta, això està clar. Va, deixarem aquesta. Qui serà? El Russian Style Folkestra?
Folk Orchestra.
Molt bé.
T'agraden, eh?
Bueno, va. Deixaré unes acordions. No, no ho hauria dit mai, ni de mi mateix, que deixaria unes acordions.
Has de saber
directe,
que tindràs
però...
molt bon dia.
Sí, sí, no, no.
Veuràs.
Què pot anar malament? Que vagi bé, fins demà a les 8.
A Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Salutacions, molt bon dia de nou. Avui és dimarts 22 de febrer, dia, per cert, de les margarites.
Bones.
Les begudes, eh? Les begudes. I dia també de passejar el gos. Programa avui que fa molta por, senyors. És el...
Per això de les margarites, perquè ha de fer
por.
No,
perquè és el programa Salutació especial avui a Laura Soucek.
No l'has captat quan l'ha dit a dalt?
No,
no,
però és que l'UUU du mala sort.
No, fa
perquè fa por.
Ah, però fa por? Ostres.
Ara l'ha captat, a la tercera.
Míssim, molt bé.
Clai, Maclai.
Avui saludem especialment a Laura Soucek, que ella és professora i investigadora d'ICREA a la Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia. El seu equip ha descobert l'Omnic, que és un fàrmac que té capacitat d'evitar la metàstasi en el càncer de mama. Enhorabona. Tot preparat per acompanyar-vos a partir d'ara i fins a 3:15, amb les orelles ben obertes i ben netes, a la producció en David García i en Galdric Pelegrí, a la vida pràctica el Francesc Marginet, al món virtual a les xarxes socials, com sempre hi tenim a l'Eva Cervera i a la Mercè Mondelo, i a les vies de so, Jordi Carretero, el gran Jordi Carretero, i també el José Matosas. José Matosas també és molt gran, eh? Avui, a les 11, saludarem a Comando Señoras. De fet, parlarem amb la seva impulsora, l'actriu i directora Alicia Reyero, un grup de dones del teatre, si és que encara no les coneixeu, conscienciades i mobilitzades a les xarxes, com també al carrer, i ara també fa uns anys als escenaris per cantar les veritats amb el seu activisme escènic. Els hi preguntarem això a partir de les 11. Els dimarts ja sabeu que ens visita la Mireia del Pozo i tot el seu equip al Plusvalua Dones. Avui, alerta, parlarem de dones superdotades de la història. No us ho perdeu, cap a 11:45. També estarà amb nosaltres, per cert, la Maria Almenar, la nostra col·laboradora de moda i estils de vida, amb la secció Al Dente. Avui amb la Maria parlarem de la cosmètica respectuosa i repassarem algunes paraules clau, com pot ser la naturalitat, la honestedat, la responsabilitat i la transparència. I cap a 12:45... passarem consulta amb els doctors, i a la una, a Helen Rowson i a Beth Bardagí, parlarem de veu. Tornarem a parlar de veu, una peça clau per comunicar-nos. I ja tenim nom, per cert, per la secció, la vau triar vosaltres mateixos, Cordes Brutals. Ens va semblar, doncs, brutal el títol, i per tant, així s'ha quedat. I acabarem parlant de Rec.1, una experiència immersiva, zombi, un projecte, sí, sí, ja us he dit que feia por, de la Fura del Bous i del projecte REC. Ai, quin ensurt. El David Serra em posarà la lupa, que us ha passat. I amb els àngels de les xarxes i la resolució de la freqüència madurada arribarem acompanyarem, com sempre, a 2:45, així que t'animem a passar el matí amb nosaltres aquí al Matí a Ràdio Estel.
Comença la taula de redacció.
Pareu, és que jo encara no l'havia enganxat. Què ho he dit, no?
Sí, sí, has relacionat amb el món taurí.
Però escolta, això ho he escrit a dalt a la redacció, fora dels bous.
Ja passa, és que tenim poc temps.
Que sou bons, que sou bons. No, amb la fora dels bous, eh?
Esperem que siguin la dels bous. Després ho corroborarà el David.
A veure qui respon. En tot cas, Olga Vallejo, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Saludem Marta Jarque, ja l'estàveu escoltant.
Bon dia.
Amb una margarita a la mà.
Ai, tant de bo.
Ai... I el David Serra. David,
hola, què tal?
Què, tu ets de bous o de baus?
De babaus.
Molt bé. Vinga, Olga, com estàs tu? Com has dormit aquesta
bastant bé, sí.
Fas molt bona cara. L'Olga sempre fa bona cara.
Sí, és que com toreges l'actualitat, sí, Olga.
Em mireu amb bons ulls.
No. Ens expliques com ho fas, això?
I tant, sí.
Alguna notícia que t'hagi tret la son?
Mira, jo estic bé. Qui no deu estar tan tranquil és en Pablo Casado. Suposo que ell ho sap, que hi ha molts companys de partit que volen treure-se'l de sobre. No ha dimitit, ha convocat la Junta Directiva Nacional per la setmana vinent, tot i que ahir deia que això seria d'aquí uns mesos. Entre anàlisis, comentaris i editorials, em quedo amb el titular d'una crònica del diario.es. El titular és Ayuso quiere sangre y Feijó prepara la barbacoa.
Wow. Eh?
I també m'ha agradat la vinyeta de Fit a Fit de l'Ara. Es titula Camaraderia. I veiem en Pablo Casado, dempeus, sembla relaxat, somrient, amb aquella cara de bon noi, tot repentinat, amb el vestit ben col·locat, la corbata... I al voltant dels seus peus comença a dibuixar-se una circumferència. Està a mig fer. I qui l'està creant és una serra que apareix per sota i va serrant-li la circumferència. A sota podria estar la Pantera Rosa, fer-li la broma a l'inspector Clusó, però em temo que el nom de qui està al darrere d'aquesta serra comença per Issa i acaba per Bel.
Va, un altre conflicte. A més gran escala segueix tensionant a política internacional.
Encara no s'ha resolt el conflicte entre Rússia i Ucraïna. Tropes que arriben, després tropes que suposadament es retiren, però acusen a Putin de no retirar-les. Ara Putin reconeix les repúbliques de Donbass i envia tropes. Per entendre el conflicte, recomano l'article de l'Ara amb les claus per entendre el conflicte, tal qual. Com i quan va començar, on és el Donbass i què ha passat els últims dies. També interessant l'article de Público.es on expliquen què significa que Rússia reconegui la independència de Donbass i desplegui allà les seves tropes.
Vinga, doncs, avui mala notícia perquè ha mort el dibuixant Miguel Gallardo.
Un dels autors de còmic més coneguts del país, un dels pioners de la novel·la gràfica espanyola, el creador de Makoki, Maria i jo, entre molts altres. Va morir ahir als 66 anys, patia càncer, ho va explicar a Algo Extraño que me pasó encima... Uf, no he dit res bé. Algo Extraño me pasó camino de casa. Va néixer a Lleida i, a part de les novel·les gràfiques que va publicar, havia treballat per al Víbora, Star de New York, The New York Times, The Washington Post o El País. Tot just la setmana passada va rebre la medalla d'or de Barcelona al mèrit cultural.
I escolteu, no tot són males notícies, no. Perquè hi ha avenços, Olga, importantíssims. Ara ho està... De fet, hem saludat al programa...
A la Laura Sousek.
A la Laura Sousek, perquè aquests avenços científics que podrien evitar, que és importantíssim, les metàstasis del càncer de mama.
Es tracta de l'Homomic, un fàrmac capaç d'inactivar la proteïna MIC en el nucli de les cèl·lules canceroses. L'Homomic s'ha creat a Peptomic, tot s'assembla, que és una spin-off de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, que està cofundada per la investigadora Laura Sousek, que també és la directora executiva. Aquesta proteïna terapèutica, que està a la fase preclínica de la investigació, pot frenar el càncer de mama metastàsic i sembla que també podria passar el mateix amb altres tipus de tumors. Fa 20 anys que Sousek defensa que la inhibició de la proteïna MIC pot ser una teràpia molt eficaç per diversos tipus de tumors. Atenció que he dit fa 20 anys, que és com quan passa la vacuna, que diu, oh, però si això ho han fet en mig any. Ves sí, que darrere hi ha clar, molts anys de recerca.
Algun article per llegir amb calma aquest dimarts?
El del País sobre la manca de relació entre consum de videojocs i agressivitat. Cap estudi científic, fins ara, ha trobat vincles entre un i l'altre. Diego Redolar, que és professor de neurociència de la UOC i director de la unitat de neuromodulació de l'Institut Brain 360, recorda que, tot i que sempre s'intenta relacionar videojocs i violència, no hi ha cap relació directa. En canvi, si hi ha evidències i estudis que avalen que l'ús de videojocs millora les habilitats videoespacials i aptituds cognitives com l'atenció, la percepció sensorial, la memòria de feina o les funcions executives, sobretot quan els usuaris comencen a utilitzar videojocs abans dels 14 anys.
Molt interessant aquest article, eh? Dius, el trobarem al diari El País avui, eh?
Sí.
I què t'ha agradat saber?
Que hi ha ciutats esponja.
Com?
Ciutats esponja, que absorbeixen l'aigua, que és el que fa falta, perquè no tenim aigua, no sí. només aquí, al lloc sí. no hi ha aigua, o de cop hi ha una llau d'aigua, inundacions. Doncs l'arquitecte Yu Kongjiang, que abans havia estat camperol i que havia observat què passava al seu poble i al camp quan plovia, doncs ha dissenyat ciutats capaces d'absorbir l'excés d'aigua i donar resposta al canvi climàtic, perquè el problema és que no hi ha aigua i després n'hi ha massa de cop. Es tracta de fer ciutats versàtils que absorbeixin l'aigua en lloc de rebutjar-la, que l'acumulin i puguin reciclar-la en èpoques seques o utilitzar-la després pel rec i ampliar, per exemple, la llera dels rius.
I què t'ha sorprès, Olga, avui?
El que explica el viatger i escriptor Baltasar Montaño, el destacat és: el millor pla de vida és no tenir pla de vida. I a partir d'aquí, clar, doncs m'he llegit l'entrevista. Aneu fent, però jo he pensat a veure com es fa això, no? A vegades tenim tants esquemes. L'entrevista li fan a la Contra del País. Ell ha publicat el llibre Sin billete de vuelta i explica que abans treballava com a periodista econòmic. Diu que per això és un petit burgès que havia tingut luxes molt abans del que en teoria li tocaria i que ha decidit deixar de treballar per dur una altra vida, que ha comprat la seva llibertat de forma organitzada, perquè diu que no té pla, però està organitzat. Té 50 anys, fa 15, va prendre la decisió de deixar de treballar quan arribés a l'equador de la seva vida, va fer un càlcul, creia que en viuria 90, doncs per això en fa 5, que viu la vida com vol, que és viatjant. Va dissenyar un pla per retirar-se jove, viure viatjant sense esperar la jubilació, per disposar de tot el seu temps. Diu que ha après a viure amb molt menys a canvi de comprar la seva llibertat. Recordem que és periodista, però econòmic, eh? Ens vam equivocar.
I dius que hi ha un parell d'entrevistes aquest dimarts que ens faran reflexionar.
Les dues estan a l'avantguàrdia. Una és a l'escriptor Irving Welsh, que publica El artista de la cuchilla, que assegura que les dues coses que fan canviar la gent són l'art i l'amor. De l'amor d'estimar. Les coses importants. Em fa pensar quan diu que la comprensió del món en què vivim passa per una pantalla, que internet ens ha desconnectat de nosaltres mateixos, de les nostres comunitats i de qui som, així com de la cultura. I al final la cultura s'ha convertit en una mena de joc. Que no sé si internet sempre ens desconnecta, però com a mínim ens fa pensar. No dic que estigui d'acord amb ell, però que ens fa pensar. I com tot està connectat, com ens recorda l'Anna Pris Magrinyà cada divendres, doncs a la Contra de l'avantguàrdia, la periodista i escriptora Maria Konnikova reclama que s'ensenyi des d'una edat molt primerenca el pensament crític. Diu que som la conseqüència d'un món que no llegeix. Ara entenem moltes coses, eh? Konnikova estudia el comportament humà en el pòquer. Ha triat el pòquer perquè diu que és l'únic joc en el que un ordinador no guanya un humà, perquè, a més de les matemàtiques, intervé la psicologia i cal entendre les persones. I això, a hores d'ara, un ordinador no ho sap fer. Ha publicat un llibre, El gran farol. Ja veieu, que per les entrevistes l'excusa sempre és que publiquis un llibre. I a partir d'aquí, gairebé sempre surts a la contra dels diaris. Doncs El gran farol explica que en només un any es va convertir en campiona internacional de pòquer i va guanyar més de 300.000 dòlars, però que ella va començar a estudiar el pòquer per entendre el comportament humà, però és una dona que tenia pla de vida i l'ha sabut aprofitar.
La imatge del dia.
Avui la imatge del dia, atenció, perquè no és una, avui són dues imatges del dia, un dos per un, i totes dues amb animals com a protagonistes, David.
Sí, efectivament, Mercè, però és que sempre m'ha vingut de gust fer això. Com a les notícies. Abans em prenc una llicència de saltar-me el guió, bàsicament perquè el faig jo, aquesta part, la de la imatge. Perquè he vist la foto d'un personatge que hem destacat diverses vegades en aquest espai i fa temps que no, del qual no en parlem i ha de sortir de tant en tant. És Boris Johnson.
El trobàvem a faltar.
Sí, home, feia dies que no en parlàvem. Està bé aconseguir.
Està desperrucat?
Més que mai. He aconseguit
desviar tot
el tema de les festes, del partit Johnny Kell que hi havia i de tot això.
Sí,
i escolta, tu, fantàstic. Avui, va, recomano-vos la foto per retrobar-nos amb el millor Janssen, a la del Punt Avui, amb la seva tofa rosa més despentinada que mai.
Oh, com m'agrada la paraula tofa, sí. David.
Vinga, dues imatges relaxants, ara sí. Les dues imatges que dèiem d'animals. La primera, el Mirades de l'Ara, ens ensenyen una cria de tortuga
i el seu trajecte cap al mar. La fotografia està feta a una de les platges de Loh Nga, a l'illa de Sumatra, a Indonèsia. Aquesta zona va ser arrasada fa 17 anys ja pel tsunami i amb els anys s'ha anat reconstruint. I la foto d'aquesta tortugueta, doncs deixant el seu rastre sobre la sorra, camí de les ones, m'ha fet pensar que m'agradaria ser tortuga, entrar al mar i deixar enrere la realitat d'un món malalt com aquest.
Oh, David.
La segona imatge també té com a protagonista un animal. Oh.
Aquesta és la tortuga?
És una alpaca.
S'ha posat de moda, no?
Que m'encanten les alpaques. Ens encanten maques. Les alpaques. Sí. Les alpaques són les protagonistes...
Visca de la imatge... les alpaques.
Visca, visca. Les alpaques que són els protagonistes de la imatge que destaca La Vanguardia, al Canadà, concretament a la localitat de Guelph, a nit se'n va dir Guelph, s'ha posat de moda l'snow ga o yoga a la neu amb alpaques.
Carai!
Com? Sí, sí, a la foto veiem un grup de persones en plena activitat rodejades d'alpaques. Mm. Mentre les persones es concentren amb el yoga, elles... doncs passen absolutament de tot. No mostren cap tipus d'interès cap als humans.
O sigui, elles no en fan de ioga, no?
No en fan, no fan, i no mostren cap interès. Segueixen menjant i a la seva...
I et poden trepitjar, perquè tu estàs allà...
No, no, estan allà de peu, és igual. Els humans és igual.
Potser és la manera,
és
eh?
Això també m'ha fet pensar, tot això. Ah. Jo, de gran, vull ser alpaca.
Vinga, doncs, de les alpaques avui la nostra corresponsal s'ha desplaçat fins ni més ni menys que als Estats Units, Marta.
Exacte.
Com t'hi trobes? Estàs bé?
Molt bé, molt bé. I no sóc aquí per parlar-vos, no sé si ho heu sentit, de Truth Social, aquesta aplicació de Donald Trump.
El gran invent.
Sí, 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 que per cert es deu, bueno, es deu haver desenvolupat també Silicon Valley i ja està a iOS, eh? Per tant, els que teniu això, iPhone,
la podeu descarregar.
Descargueu-vos també la de l'aplicació de Ràdio Estel, perquè està molt bé. He vingut fins aquí per parlar-vos de la jugadora de futbol Meykalia Moore, que dilluns va marcar 3 gols a pròpia porta.
Oh, 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 oh. Que bona és aquesta cançó. I era un partit...
I que
quin
dolenta,
drama, eh?
Quin mal dia. No sé si dolenta, però quin mal dia.
Pobre.
Un dia o dos, perquè podien durar... O tres dies,
els partits,
no?,
de l'Oliver i Benji. Sí, eren... Per sort, no li va passar el mateix a la Meykalia, es va acabar el partit
però,
a temps.
Però, escolta, Marta, era un partit oficial?
Era un partit de la Chivy Leafs Cup, un torneig entre seleccions que enfrontava Estats Units contra Nova Zelanda. La Meykalia Moore, que és la protagonista de la notícia, encara que no ho pugui semblar, defensava la samarreta novazelandesa.
És una venuda.
Va necessitar, Olga, atenció, només 4 minuts per anotar el primer gol en pròpia porta, que pot passar, surts una mica despistada al camp i...
On era, aquí o allà?
Poses la cama on l'has de posar i entra a la porta, però és que després només va necessitar un minutet per anotar el segon gol. Ja en portem dos.
Perdona, és davantera o defensa?
És defensa, és central.
Pobre noia.
I, clar, el seu equip estava desesperat, però és que mitja hora més tard es va confirmar la tragèdia, perquè quan encara no s'havia refet del tot, clar, evidentment, marques dos gols i ja és terrible, una jugadora dels Estats Units va fer la típica centrada tubeta i ella va deixar anar la cama per signar un hat-trick a pròpia porta. L'entrenador de Nova Zelanda, alertat pel poc encert de Moore, va decidir canviar-la al minut 40.
O molt.
Exacte, depèn de com tu miris. Per les d'Estats Units els hi anava la mar de bé. El fet és que no va impedir la derrota de l'equip kiwi per 5-0.
Però Meykalia Moore no és la primera jugadora a notar un hat-trick, no?, en pròpia porta, Marta?
Doncs no, potser és la primera dona, però el belga Stan Van Den Bys, l'any 2002, amb 38 anys, i ara veterà, va remuntar un 2-0 del seu equip, marcant 3 gols al seu propi porter, poc després es va retirar.
Són coses que guanyaven. 2-0.
Guanyaven 2-0 i ell va tenir, doncs, això, la mala pata.
Mai més igualar el marcador. Sí,
no. El va igualar, però va remuntar.
Sí, clar.
No ho sé, només esperem, pobres, que la Meykalia s'ho prengui amb humor, sí, no? Perquè
és l'únic que pot ser.
Sí, la notícia ha donat la volta al món. I ahir parlàvem d'aquell vol que dèiem, no?, amb una cata de vi, de 21 viatges en 4 hores, doncs li recomanem, no?, que es compri un bitllet i que s'oblidi d'aquest dia desgraciat. Sí, segur que li anirà molt bé.
I la situació no podia ser d'una altra manera. La situació entre Ucraïna i Rússia preocupa molt el món viral, David, i de fet es demostra que és tendència a Twitter.
Sí, recordem... Anem a recordar com està la situació.
Si us plau, en aquest moment,
ràpidament.
Sí, últim minut.
Si voleu saber com està, us explico un moment. Sisplau, ahir en Putin va reconèixer la independència de les repúbliques de Donetsk i Lugansk, que estan a la regió del Donbass. És com la cançó de les Mamazel, saps?
En vas,
encara que siguis de plàstic, d'on vas, d'on vas, on vas, aniràs. Això està a l'est d'Ucraïna. Davant del que consideren inacceptable, el Consell de Seguretat de l'ONU es va reunir d'urgència, pobres, amb la feinada que tenen i van haver de reunir d'urgència, i van alertar de les greus conseqüències que té per a Ucraïna, però també, atenció, per a la seguretat d'Europa, del món i de les galàxies, de totes. I mentrestant, en Putin ordena el seu exèrcit entrar a Donetsk i a Lugansk per mantenir la pau.
Clar.
És a dir, nens i nenes, Rússia ja ha entrat a Ucraïna. Aquest seria el resum. De moment, el que s'ha aconseguit és que, per exemple, Lugansk sigui tendència a Twitter. Lugansk, que el 99,99999% de la gent no saben si en un mapa i confonen amb un plat de carn especiada, o bé amb l'última pel·lícula guanyadora del Premi de la Crítica del Festival de Vilavella. Doncs és tendència. Selecció de tuits. Antonio Baños es pregunta, les repúbliques de Donetsk i Lugansk participaran als Jocs Olímpics d'Aragó, Barcelona, Sarajevo 2030? Ha dit res, Puigneró? I està a favor, Vilagrà?
A favor.
Mira, sentit de l'humor. Però no només és tendència a Lugansk. 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 Per què Donetsk no és tendència?
Hi ha molta cap. Hi ha massa cap, veig, aquí.
Pobres. Home, són... també ho és Putin, eh? També és tendència a Putin. Sí. Al Twitter han calgut mesos de conflicte perquè Putin sigui trending topic. I segueixo amb la selecció de tuits, segon i últim. Carn d'Olla diu, el perill de guerra entre Occident i Rússia no és Putin, ni Ucraïna, ni l'OTAN. El perill real és en Borrell.
Les declaracions amenaçadores de Putin ens han fet pensar en una notícia, Marta, que sembla que havíem oblidat massa ràpid.
Sí, perquè Vladimir Putin, a més de fer molta por quan parla mirant a càmera, és un bolxevic amb certes contradiccions, ja ho veureu. Ell defensa un estat socialista davant d'un model més capitalista, però no acaba de ser convincent. Una incongruència que il·lustrava l'opositor Nalbany, que per cert encara s'hagués detingut a Rússia, amb un vídeo que filtrava amb imatges i dades del tros de palau que va ordenar construir Vladimir Putin a la costa del Mar Negre. I avui, amics, amigues, us proposo un joc per descobrir-ne alguns dels secrets. Esteu a punt?
Vinga,
va, som-hi.
Sí, sí.
La dinàmica del joc és molt, molt fàcil. Només heu d'encertar si el que dic és cert o és fals. D'acord?
Va,
va, som-hi. Primera pregunta. El palau de Putin va costar 1.000 milions d'euros. És veritat o és mentida?
Veritat.
Com a mínim, això.
Bien.
Correcte. El Nalbany diu que, clar, són 1.000 milions d'euros robats als ciutadans russos. Per descomptat, no sé, ho subscric. Sospito que deu ser així. Que anem a la segona, eh?
Va,
anem. La finca té l'extensió de 39 vegades al Principat de Mònaco. Veritat o mentida?
Com a mínim.
Veritat, veritat.
Va, bien, bien. Sí, veritat?
Molt bé.
Doncs correcte.
Ai,
tu, i com Mònaco, també, aquest palau té port. Va, parlàvem de la finca, ara ens referim al palau en si, a l'edifici. Un edifici que té 17.000 metres quadrats. Creieu que és veritat o que és mentida?
Cert.
Veritat, veritat.
Va, sí, tira.
Doncs molt bé, esteu molt a ratxa. Us heu llegit l'article abans?
No.
No, vam anar a les portes obertes.
Això és molt socialista, eh? Va, quan està molt nerviós, el president Putin li agrada jugar a hoquei gel. Per això el seu palau compta amb una pista de gel sota terra, perquè us ubiqueu, eh? Olga, tu que hi has visitat?
Sí.
Està just al costat de l'heliport. Això és veritat o és mentida?
Em sembla que és cert.
Mercè, també va. Estàs a punt? D'acord? Sí, que també dius, podries
escolta,
tenir aficions...
Però escolta, alguna, o sigui...
Bueno, és que aneu molt bé, jo em pensava que em fallaríeu alguna. De moment, aneu en ratxa, va, i l'última. Putin també ha reservat un espai per a la cura de l'ànima.
No.
Per això és un ioguini. Per això el seu palau compta amb una zona d'espa, massatge, saló de bellesa i perruqueria.
No li llueix. Has de dir, no li llueix no, gaire.
Tampoc sabem com estaria si no gaudís de tots
cert.
Aquests privilegis. A més d'una, el Putin també compta amb una piscina climatitzada de 24 metres quadrats, rodejada de saunes, fonts i jacuzzis. Veritat o mentida?
Cert.
Doncs no! La piscina, nois, fa 25 metres quadrats.
Ah, veus?
Aquí és que no ho ha estat massa encertat.
Ens hem tirat a la piscina, sí.
En qualsevol cas, us haureu fet una idea del palauet amb aquest simpàtic concurs.
Jo no trobo que sigui.
Que no recorda especialment a un gulag.
No n'hi ha per tant, eh?
No,
hi ha per tant. I algun reconeix modest.
Em fa 20, fa 25 en lloc de 24.
Sí, la teva?
Jo crec que si fes... És igual.
Vinga, tira, tira, tira. José, tira,
jo,
perquè...
Jo no ho sé, jo la canviaria pel meu piset. No, estic contenta al piset, però bé.
No, i es va corregir-me això, que ja el torno a dir bé. A partir de la una posarem la lupa en un nou espectacle de la Fura dels Baus, David.
Sí, és un nou espectacle immersiu que uneix cinema i teatre, que es podrà veure de l'1 al 3 de març a l'antiga fàbrica modernista Utopia 126, això és a Barcelona. El nom d'aquest espectacle és Rec.1 i us pot donar una pista de què anirà. Recordeu la pel·lícula de Jaume Balaguer i Paco Plaza? Doncs d'això. En parlarem amb el director d'aquest nou espectacle, director artístic de la Fura dels Baus, Carlos Pardissa.
Vinga, Martins, que ens proposes aquest misteri sonor diari.
Sí, no sé si us havíeu fixat, però avui és 2 del 2 del 2022. Oita.
I 22 del 2 del 22 també.
Bé, és el que he dit, no? 22 del 2 del 22. Ah, no ho he dit així?
Que he dit 22. Has dit 2 del 2.
2 del 2.
Ai, 22 del 2 del 22. Sort de l'Olga, que sort
de l'Olga.
Has deixat l'aneguet sol.
De veritat, de veritat. Va, que hem volgut aprofitar aquesta simpàtica combinació numèrica per recordar una de les grans comèdies dels 90 que el títol inclou el número 2.
Val.
D'acord? I avui us preguntem de quina pel·li es tracta. Escolteu.
Mi periquito Piti está muerto.
Oh, tío, lo siento, Harry. ¿Qué ha pasado?
Se le ha caído la cabeza.
Se le ha caído la cabeza.
¿Qué pasa?
Sí, es que era muy viejo.
La Olga ja el té.
Sí. Va, que si des de casa també heu caigut
David,
de quina...
No, jo tampoc.
No?
No.
El millor de tot és que no l'he vist.
A la vida pràctica, en francès ho té.
Sí. Ai, sí, avui disparitat,
eh? Pràctic. És pràctic. És pràctic, el francès.
Sí, bé, té moltes virtuts, el francès, que és la veritat. Va, si des de casa també ho sabeu, com el francès i com l'Olga, ja ens podeu escriure un WhatsApp al 663-99-30-62, la Consuelo, també, des de casa, que ens faci la nota de veu.
No em facis això, David, no m'abandonis. No, Perdona, digues.
És que és molt important dir les vies de comunicació perquè, si no, la gent des de casa no pot participar. O WhatsApp o correu electrònic directament a la Mercè, al matí@radioestel.cat. Mercè, et deixo el correu electrònic a les teves mans. I, doncs, torno d'aquí, què és això?
Una hora
llarga, sí, amb la segona pista, pels que estigueu una mica despistats.
Doncs moltíssimes gràcies, Marta, i nosaltres seguim amb la sèrie que vam començar la setmana passada de cançons en bucle, d'aquelles cançons que no us cansaríeu mai d'escoltar. De fet, li hem demanat des de la vida pràctica al Francesc Marginet que ens digui doncs, quina és aquella cançó que t'acompanya que no acabaries mai d'escoltar, i és aquesta, I'm Gonna Be 500 Miles, una cançó escrita i interpretada des d'Escòcia pels Proclaimers. Aquesta cançó, per cert, vosaltres que sou... què vam dir al final, David? Tu que eres dels Glasgow o... de futbol?
Dels Rangers.
Bé, doncs aquesta cançó que estem escoltant, la selecció del francès, la solen posar cada vegada que la selecció de futbol d'Escòcia nota un gol.
Ah, mira.
Per tant, mira, acaba de notar un gol.